Qui en compagnia de Maite Barcons, che è scribana, etnologa, poetessa, che è originaria di Barcellona, che bischetta Elna, a custa di Perpignan, e che può trovare sa poesia per il mondo che sono interessati nel famoso libro Florilège de la Lingue de France, stampato per Maria Joan Vernet. E qui c'è un poema di Maite Barcons, parlerà di sa poesia. Ma avant, Maite, on vous remercie de nous accueillir et tabé on vous dit vous présentat à nostres auditeurs. Alors vous un tesias nascudo.
Som nascuda en un poble de la mar del costat de Barcelona, de 30 km de Barcelona.
E alors tout au picciuno piccionetto alla debuto de la vida, lo català fuguet vostro lengua mairala.
Sí, sí, a casa, amb els meus pares, tot el poble parlàvem català i no va ser fins als anys 60 que varen començar a venir els emigrants de la resta de l'estat espanyol. I aquí varen començar a parlar castellà amb alguns que no entenien el català quan arribaven. Però després molts també es varen posar a parlar català.
Aquelles poques, donc, quan s'hi has nascut, corren que era el general Franco, que era en Espanya?
Sí, era l'any 1956 que sóc nascuda i encara fins a l'any 1975 vaig viure sota el règim d'en Franco.
I alors, aquel franquisme és que ajudet al mantén de la llengua catalana? És una forma de resistència?
És una forma de resistència perquè ajudar no, perquè vam haver de lluitar, perquè no va estudiar d'amagat el català, a fer cultura amagada del català, perquè no ens deixaven fer res en català. No ens deixaven parlar la llengua, però nosaltres l'utilitzàvem igualment.
I doncs els parents eren oposats a Franco?
Sí, 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 sí. Els pares eren del costat oposat d'en Franco. Tinc un oncle i una tia que varen emigrar aquí a Catalunya del Nord.
I alors, com se passava a l'època del franquisme? On parlava català oficialment en la carriera o solament en els endrets públics era forbandit, interdit?
No, nosaltres parlàvem... Era prohibit, però nosaltres continuàvem a parlar català. Tot el poble parlava català. Era impossible que poguessin arrestar tota la gent de Catalunya que parlava en català. Era impossible, tothom parlava català.
I alors, a quel moment de vostra infància vos souvenez, hi havia quand même un obido difficile, hi havia el món que era republicant i el món que era franquista, era paraisit?
Sí, era difícil perquè els meus pares, el meu pare havia fet estudis i va pas poder tenir un treball a la seva mesura, perquè, bo, era comptable, me va pas poder fer un treball com ell era literari. Sí, era difícil perquè hi havia tanmateix una censura, hi havia una persecució, ho podies pas fer tot en català, podies pas dir tot en català, m'entens què vull dir? Estàvem perseguits i fèiem el que podíem i en els pobles era més difícil que dins el centre vila de Barcelona. Centre vila de Barcelona, la migració espanyola va arribar molt més ràpid que en els pobles i era molt més difícil mantenir un català constant a Barcelona que en els pobles. En els pobles la meva àvia no parlava ni castellà, no sabia parlar castellà.
I on pot dir que a aquella època del franquisme hi hagués una resistència social de totes les categories socials. La burguesia catalana faguet pas el joc del castellà.
Pràcticament. Després hi havia alguna part de la burgesia que sí que feia el joc i sempre hi ha hagut alguna part de la gent que han fet el joc, però si no, francament, la resistència ha vingut sempre en catalanitat de tots els costats, dretes i esquerres, pas extremes dretes.
És a dir, quan era català abans d'estre de dret o de gauxo.
Exacte, érem catalans abans tot.
I oi, alors, on parla, abans de parlar mai de vostre vida, oi, com ressentissés aquella nouvelle attitude del gouvernement espanyol, és el retour del franquisme, avec les prisonniers, com lo vivés, vos, com catalana?
Jo ho he viscut molt malament, ara comenci a anar un poc millor, però ho he viscut molt, molt durament, perquè jo continuo tenint la nacionalitat espanyola. Doncs quan hi va haver les votacions, jo era del costat de Barcelona, jo era darrere una taula amb les urnes per votar sí o no a l'independència. Per mi ha sigut molt, molt dur, molt, molt trist, m'ha costat refer una salut d'això, i molta gent estan com jo. Però tenim esperança, i amb en Carles Puigdemont a Brussel·les, i amb tot el moviment de la gent del poble, continuem creient que un dia hi arribarem.
I hem escoltat un primer tros de música d'Inga de Schatz.
Per fer el viatge cap a Itaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixer. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutat per prendre dels que saben. Sempre al cor la idea d'Itaca, has d'arribar i és el teu destí. Però no forcis gens la travessia, és preferible que duri molts anys, que siguis vell, fundesis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que doni més riquesa. donat el vell viatge. Sense ella no hauria sortit, no. I si la trobes, pobre no és qui t'ha que t'hagi enganyat. S'ha dit com t'hauràs fet, sabràs el que volen dir les i
Maïté Berkons, on a compris que si as nascut dans une époque mai que mai difficile, la langue de la casa de l'hostal és lo català, perdón, i a l'escola on vos empaus lo castellà.
Sí, sí, fem escola en castellà. Me tenim, jo vaig anar a una escola de monges, perquè els meus pares me volien pas posar dins l'escola nacional. Érem pas a Barcelona, teníem pas les escoles republicanes, que hi havia un poc així per tot. Jo vaig poder fer alguns cursos de castellà en català. Veus què vull dir? Més, si no, normalment ens examinaven en castellà. Havíem de saber escriure el castellà.
En fet, és tota l'escola primària i el col·legi, tot a con en Abelles Monjos?
Jo vaig fer, sí, primària i secundària amb les monges. Després, com que jo era molt rebel, perquè era una època que érem tots molt rebels a Catalunya, jo vaig marxar a 20 anys a treballar i vaig partir cap aquí perquè jo venia a cercar dins del meu cap a l'exili del meu oncle i de la meva tia, que havien estat exiliats aquí a Catalunya Nord. I que tenia molt de contacte amb els meus cosins, amb els fills del meu oncle exiliat, i doncs vaig a quedar-me aquí i ja està. A poc me vaig quedar aquí. I després, aquí, vaig anar a l'Universitat de Perpinyà perquè se van obrir els estudis catalans, el que se'n diuen els estudis catalans, el Departament d'Estudis Catalans. I vaig començar a fer la llicenciatura, el màster i totes aquestes coses. Vaig anar estudiant aquí amb els professors d'aquí, que els conec encara molt a tots, i amb molta gent de la meva generació d'aquí, estudiàvem el català.
I alors aquell exili que havies causat de fa era un pausa que en fa ben de joves a aquella època, que volien quitar Catalunya per veure l'ur Catalunya del nord.
Sí, 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 me va agradar molt arribar aquí, trobar gent que parlava català, vaig trobar tots els cantants, en Joan Pau Giné, després vaig anar a treballar a la ràdio Arrels, vaig estar molts anys treballant a la ràdio Arrels i allà vaig trobar, doncs, vaig conèixer molta gent i anàvem sempre buscant tot el que quedava de català a Catalunya Nord, doncs anàvem cercant a veure aquest i anàvem interviuant a gent i anàvem fent coneixença de... Bueno, va ser casa meva aquí, m'he crescut aquí, no he partit mai més.
Alors arribas a Elna, sí, a costat de Perpinyà, et cargado d'émotions et d'embejo de viure a altra causa. Alors, cosí se passa la vida aquí? Est-ce que la catalanitat del nord era autant desenvolupada que la vostra?
No. Aquí, tot i sabent que hi ha hagut figures importants i gent del poble que han parlat un català perfecte, aquí mancava un poc la part més actual, amb la cultura també de certes coses que nosaltres allà al sud havíem desenvolupat amb la nostra rebeldia, amb els nostres estudis amagats de català, perquè estudiàvem català d'amagat, perquè teníem... Era diferent. Aquí semblava el contrari, però la gent parlava en català, però era un català més de pagès. Fins que i tot dient que hi ha hagut figures que han escrit uns en català i me no mancava aquesta part de la part científica del català, no havia evolucionat tant com a Catalunya, veieu què vull dir? Allà evidentment mai ens hem aturat, i si fins i tot en Franco ens va prohibir, doncs nosaltres es van continuar, no varen poder fer algunes coses científiques o literàries, però continuàvem escrivint d'amagat i continuàvem editant, i aquí també es va fer, però molt menys, molt menys. Aquí són molts anys, són 4 segles de dominació francesa. I allà, bueno, ara farà 85 anys que ara ja no ho tenim, però és molt diferent.
I donc, dado que visquet aquí, dins la Catalunya Nord, veus que la reivindicació n'és pas la mateixa, és mai cultural al nord, és mai polític al sud, és d'acord?
Evidentment. I aquí hi ha molta gent que s'enfada quan volem fer una reivindicació política. La gent diu, no, nosaltres som francesos, sí, i gent molt d'oberta d'esperit i tot, però et diran, no tothom està dins la mateixa línia de dir, ho comprenem pel sud, mai aquí és pas possible encara, és pas la mateixa assimilació de la llengua, doncs això fa que és normal, vull dir, aquí la gent s'han acostumat a ser francesos, han tingut tota la... han tingut totes les, com diria jo, facilitats de ser francesos, i nosaltres hi ha moltes coses que encara no tenim com a espanyols, com a catalans espanyols del sud, veus què vull dir?
Donc, sí. Penso que aquí hi ha pas un moviment reivindicatiu d'autonomia en Catalunya Nord.
Poc. N'hi ha, però poquíssim. Sempre s'ha hagut de diluir dins d'altres partits, o ha hagut de, com diria jo, o ha tingut molt pocs punts a l'època de les votacions. Llavors ha estat sempre fer un poc que s'ha fet sempre en Catalunya, el pactes. Doncs jo pacto amb aquests, així es passi. Bé, com per exemple passa aquí als banys, que la nostra batllessa és completament als Banys d'Arres, aquí és dins del seu cap, és independentista i tot, bé, es pot pas acostumar la gent tot d'un cop a ser independents aquí, ni, ja ho sabes prou bé tu, no, també, doncs és així.
La reivindicació és cultural, i on continua la música, sí. Toujours dins de xats.
Febrer m'ha duit la carta tan precisa, moltes liles s'obrin pels dits, i en el cor m'hi creixi una palmera, que exigent que ve la primavera, que exigent que ve la primavera, i el meu cor tan malaltís, tinc por que es cremi dins de la foguera, no puc desfer-me del seu encís, no puc desfer-me del seu encís, obrir les branques, ballar amb ella, pentinar-me el seu vent la cabellera, cantar les llunes de les seves nits, cantar les llunes de les seves nits, cantar per mai estar la tardor, cantar el silenci de la nova neu, cantar si torna el dolorós amor, cantar si torna el dolorós amor, i créixer un poc més en l'intent, i créixer un poc més les llavors, volant vol vent i les noves llavors, qui sap on el vent es portarà a dins el cor d'una terra antiga o creixeré en el fons de la mar. Febrer m'ha duit la carta tan precisa, moltes liles s'obrin pels dits i en el cor m'hi creixi una palmera que exigent que té la primavera, que exigent que té la primavera. I el meu cor tan malaltís, tinc por que es cremi dins de la foguera, no puc desfer-me del seu encís.
Donc Maite Barcons, on a pla comprès que la Catalunya va d'empei Mallorca jusqu'à qui? Jusqu'à Perpinyà. Donc. Et alors, est-ce qu'il y a Berta di Romain, és una llengua dialectal o català?
No, de cap manera, l'únic que hi ha algunes paraules, hi ha uns dialectalismes, però a totes les llengües catalanes, a les de Lleida, a les de Mallorca, a les de Barcelona i a les d'aquí. Vull dir, tots tenim els nostres dialectalismes, però ens comprenem perfectament. Són paraules, és un poc la fonètica, uns tanquen més les os, les altres els obren, que ningú, veus? Coses així.
I allora aquí, si on és en Catalunya Nord, és que on trapo quand même de possibilitat de film o de teatre com en sud, o que és complicat, de ràdio, de televisió, n'hi ha pas gaire.
Poca cosa, hi ha programes de televisió que podes mirar molt pocs. La ràdio, tenim Ràdio Arrels, que tot el dia és en català. Després tenim poca cosa més. Després Ràdio France Bleu fan alguna cosa en català, sempre han fet alguna coseta en català, més poca cosa. I amb el temps cada vegada menys.
I hi ha de jornals?
Escrits, ara no. Jo havia escrit en un jornal que es deia El Punt, que venia de Girona i que fèiem aquí cada setmana, i però això va durar un temps i prou. Jo feia una crònica, me'n recordo, però va durar poc temps, després va desaparèixer. Seguim escrivint llibres, seguim escrivint poesies, seguim escrivint articles en algunes revistes del sud, i per ara no hi ha res més a nivell de diari, no hi ha res ara.
Et au point de vue culturel, il y a des pièces de théâtre del sud arrivent ici ou pas trop de cinéma? Y a Perpinyà, il y a des cinémas en català o gairebé pas?
Hem tingut una època, vam tenir una època als anys 90 que fèiem venir molt de teatre, vam tenir companyies de Barcelona que venien molt sovint aquí, n'hi ha algun encara que venen, però tenim ara sobretot un cicle que es diu de cinema Gaudí, que està relacionat amb els Premis Gaudí de Cinema de Barcelona, que fem venir. Doncs fem cicles de cinema català, n'hem fet aquí també als Banys d'Arles, se n'han fet a molts llocs, a Elna, a altres viles, a Ceret, però és poca cosa.
Alors, al nivell de l'ensenyament del català, que se desenvolupa, com on apela, de Bressaïrol?
Sí, l'ensenyament es desenvolupa. Es desenvolupa i no pas només a la Bressola. En l'escola Bressola ni a l'escola Reus. Es desenvolupa també a nivell de les fileres bilingües en l'ensenyament nacional. Doncs n'hi ha un poc per tot. Doncs els mainatges poden seguir fins a la facultat, fins a la universitat, poden seguir un ensenyament bilingüe. Al liceu fan cursos, s'atura el liceu, fins al col·legi hi ha una filera bilingüe. En el liceu s'atura i en el liceu després s'agafa com a com a segona llengua, veus, així.
És que hi ha força bessonatge entre les viles catalano del nord i catalano del sud. A costrió, important.
N'hi havia més abans, també. N'hi havia més abans. Ara n'hi ha una altra vegada, perquè a poc, com aquí, per exemple, jo estic treballant aquí amb Catalanitat, Patrimoni i Cultura, i transfronterer. Doncs treballem entre les viles d'aquí i les viles de l'altre costat del Vallespí, que es diu la Garrotxa, i l'Empordà. Doncs entre aquestes comarques, nosaltres, transfrontereres, treballem, fem projectes comuns.
I un descanvi d'escolant?
Aquest any, aquests dos anys, jo fa un any i mig que sóc aquí, fa dos anys que, bueno, que volíem fer, no hem pas pogut amb el Covid, ara en farem aquest any, tenim un projecte de fer en un poble, en un vilatge de l'altre costat, de fer uns intercanvis amb la mainada, sí.
El mundo de Catalunya Sud, del vilatge que van venir aquí, saben el francès o pas?
No, no, hauran de parlar català. Perquè si farem uns intercanvis sobre la cultura i el patrimoni, doncs hauran de venir aquí i a mi, evidentment, m'escoltaran a mi perquè sóc la que faig, la que explico, però quan aniran allà hauran d'escoltar en català els altres perquè els altres no saben parlar francès.
Aquí els franceses, el català del nord, saben pas parlar el català. Donc, valor ballar en veig, és la toca, de donar en veig o d'aprendre.
Exacte, com dieu, donar ganes que d'aprendre.
I a l'hora, hi ha de curs per adulto?
Sí, aquí hi ha Òmnium Cultural, aquí els banys, que vam posar en ruta l'any passat, i aquí cada dijous a les 5 hi ha un curs de català per adults.
I qui ven al curs de català? Coi de retretats, de retirats, de mundo que volen viatjar al sud?
Sí, un poc tot barrejat. Hi ha gent gran i després hi ha gent que ve pel professional, per aprendre català professionalment, tots dos. Ara es fa molt... molts de joves agafen les fileres bilingües en l'Escola Nacional, en el col·legi, al liceu, perquè volen anar a estudiar a Girona.
I al costat d'aquí és que com si es encarga d'aquells escanvi cultural, és que fases també d'escanvi esportiu, très important.
Sí, això se fa. El que passa és que jo me'n cuidi pas d'això, més sé que se fa, que de vegades venen grups de joves de bàsquet i aquests dos anys que sóc aquí, sé pas exactament, me'n cuidi pas d'esport, en sé pas massa cosa del que passa, més sé que s'havia fet i que se farà, imagino, ara que passa tota aquesta període de la Covid.
I és que al principi turístic hi ha una economia turística portada pel català del sud, venen aquí a la cura, per exemple, és que hi ha pas trop de català.
Estem treballant. Tenim un projecte en un poble del sud, de Caldes de Malavella, de Vila Termal, per treballar això. Tenim projectes, estem fent tot això ara. Aquest any i mig que he estat aquí hem pogut fer poca cosa perquè, esclar, ens podíem pas moure. Però ara sí que començarem aquest any a fer intercanvis, per exemple, les visites que fem. Hem de dir que també tenim a nosaltres aquí, en Transfronterer, un lloc que es diu País d'Art i d'Història, que és una, com us diu, una
associació... Que capel·lo aquí, els Bani...
El Vallespí.
Vallespí.
El Vallespí i la Garrotxa i l'Empordà, de l'altre costat.
Mateix país.
De dos països, Catalunya Sud i Catalunya Nord.
País d'Art i d'Història, el capel·lo de...
Dels dos països. Sí, si pugeu a Prats de Molló, hi ha una exposició que es diu La Verneda, un centre d'interpretació de la memòria d'aquí, de País d'Art i Frontera, de País d'Art i d'Història Transfronterer. I si pugeu a La Verneda, a Prats de Molló, hi ha tota l'explicació de què som aquí i què som allà.
Una bona novel·la, alors on continua la música, toujours d'Inga Dixats.
Estic bon em passo els dies esperant la nit. Com et puc estimar si de mi estàs servint i acabant boig per tu. Sé molt bé que des de
tunda una Maite Barcons on sap també que d'en vostro obra personal hi ha un treball d'etnologo. Alors, com vos has interessat a l'etnologia e que habeu estudiat din aquel domeni?
Me vaig interessar perquè quan feia la llicenciatura de català, de llengua i civilització catalanes, havia d'escollir un tema per continuar després fent els dossiers de màsters, abans d'arribar, o el DOA que deien abans, abans d'arribar al doctorat. I bé, jo, com que coneixia la costums de la meva àvia, que era curandera, que curava, doncs sempre me vaig interessar per la manera de curar antiga, com ho feien la gent d'aquí, d'aquestes zones de muntanya, quan no hi havia metges, o quan hi havia un metge per 200 quilòmetres.
La medicina tradicional.
Exacte, la medicina tradicional i popular, i me vaig interessar això, i vaig començar a cercar l'any 95, vaig començar, i després vaig anar recollint com es diu, testimoniatges, i el 2016 vaig fer un llibre, vaig editar un llibre que es diu La medicina tradicional i popular a la Catalunya del Nord, i aquí explica, doncs, vaig treballar amb molta gent gran dels cursos de català, de l'escola de Ceret d'adults, d'uns, dels altres, i en mica vaig anar trobant molts de testimoniatges interessants.
Existís un encargo persona que son pas metge que soignen per les plantes per d'altra causa?
Sí, hi ha molta gent també que cura com diríem els magnetitzadors.
Magnetisme.
Bé, que tenien un altre nom, abans eren els saludadors. Tenim, se deien pas aquest nom així, magnetitzadors, això és modern. Tot de gent així. Després també moltes pregàries, he recollit moltes pregàries per guarir.
L'eval o fioc, per exemple.
Exacte, pregàries per treure el foc, pregàries per la depressió, per les dones que estan encinta, embarassades, pel naixement, ple de pregàries a sants diferents, que sabem que eren pregàries paganes, que s'han transformat.
I les persones que porten aquell saber són mai d'homes o de femmes?
Hi ha els dos. Hi ha els dos, hi ha homes i dones. Tot el que és en relació al rebuteur, que es diu els adobossos, adobaires, aquests són més homes, perquè tenen més força, no ho sé, són més homes. I després tot el que és més curar pell, treure el foc, tot el que és psicològic, la melancolia, tot això són més dones.
I malgrat l'arribada dels osteopates, hi ha encara d'adobaires.
En queden d'adobaires. L'últim que tinc apuntat era de Ceret, que ara és mort. Després he conegut el nom d'altres que hi havia, que n'hi ha hagut molts, aquí hi havia en Boada, de Ceret, hi havia molta gent així, veus? Tinc noms de molta gent i tinc molts de testimoniatges del que feien. Ara els adobossos ja es van fent terapeutes.
I donc, a costat d'aquell treball sur la medicina, havia també estudiat els mestiers ancians?
Ara aquí als Banys he començat un treball amb la nova ajuntament de tot el que és, per exemple, tot el que eren les rentadores, les bugaderes, lavandieres, que diuen...
La bugada,
veus? Ens trobem més en català que en francès, ens hi trobem més, I aquí he pogut parlar amb persones grans que havien vist i havien fet, perquè tenim molt de safareig d'aigua calenta, nosaltres aquí era molt important, hi havia molts hotels, hi havia molta feina, doncs era un mestier que funcionava molt bé, que la gent en vivia, era important.
Parla-nos de les Fargos, quelcom era important, les Fargos,
sí,
aquí.
Sí, era important, més que el com que jo he pas estudiat, és un altre grup que ho han estudiat i hi han estudis fets sobre això, les mines de ferro que tenim aquí dalt, la manera, tot això, és important. Després també els traginers, els traginaires dels colporters, que portaven mercaderies amb la mula pels camins, tot això són mestiers importants i que ho estem intentant posant amb visibilitat, perquè hem obert aquí, és doncs els Banys i Palaldà, doncs a Palaldà hi ha un museu que es diu El Casal, estem creant amb un company, amb un col·lega de feina, i doncs estem posant endavant doncs tota la manera de viure aquí abans, aquí als Banys. És recuperar un poc la memòria dels antics, dels més vells.
E alors, aquel traginaire fonctionne toujours en 2022? Est-ce que sur le mercat du nord, on est arrivé des vendeurs du sud ou à quoi ça ne fait pas trop?
Bah, ça ne fait pas massa. Ho fem. Al setembre fem una fira, cap al 19, entre el 12 i el 19, fem una fira transfronterera. Més fa, a Elna, que també són molt catalanistes, ho fan, i tenen gent. S'havia fet més abans, ara es va perdre i ara es torna a recuperar. El Covid ha fet molt de mal. Ha tallat molt les relacions nord-sud, sud-nord.
Eu continuo a música de
Anxas.
Tanta la sort, un actor anava molt a poc a poc. Sempre que passava per l'abretor em recordava que havia de ser fort. Molt fort pensava
a costat de tout ce que nous avez dit d'Aonomaïté, avait un intérêt pour l'écriture.
Sí, sí.
Avait écrit différents livres de qui parlent.
Vaig començar, era jove que deia que volia escriure, jo ja. I vaig començar, aquí tenim una associació a Catalunya que es diu Òmnium Cultural, i la tenim també al nord, Òmnium Cultural Catalunya al nord. I aquesta gent, que són una generació més antiga que jo, van posar en marxa doncs, la nit que es diu de Sant Jordi. La nit dels Premis Literaris de Sant Jordi. I a partir d'aquí doncs, donen premis, donen encara premis a diferents maneres de, doncs, de poesia, conte, novel·la curta, investigació, I doncs jo com que anava, vivia a la ràdio pràcticament, a Ràdio Reus, i estava en contacte amb tota aquesta gent. Quan ho vaig saber vaig dir, doncs presentaré coses. Vaig presentar una primera narració i vaig guanyar, vaig presentar després poesia i vaig guanyar, després vaig presentar un llibre que no va guanyar, ben va quedar finalista, perquè s'hi va presentar algú del sud i saben més encara que nosaltres, doncs, segons quins temes tenim una altra manera al sud, de tenir una altra manera de d'escriure més, potser. Jo aquí he anat seguint el pas del català del nord, vull dir, i hem anat fent així.
Perdó, quan on escriu el català com a bus, on comprèn l'occità escrit, com se sembla?
Si, quan jo escric el català, si en compreneu.
Si es comprèn també l'occità
escrit. Jo sí. Jo l'occità escrit el comprenc. Sí, sí.
Hi ha una parentat, per tallera.
Sí, hi ha unes mateixes arrels evidents, unes mateixes paraules evidents. Les corts catalanes eren a Montpellier, Al principi els nostres trobadors escrivien en occità, i després van anar a passar al català i barrejaven l'occità i el català,
Hi ha alguna diferència, però on se comprèn?
Ah, sí. Sí. Jo sí, perquè jo he estudiat els trobadors també occitans, doncs per mi és més fàcil comprendre l'occità, però jo em penso que tot català pot comprendre l'occità,
Eh bé, on vos escute, on vos crei, la prova és que los auditus d'enfant, la demostració.
Sí.
Donc, haver escrit quelques llibres a l'entour de contes, de poesia,
Jo he escrit un poc de tot, m'he darrerament molta poesia, perquè tinc pas, la poesia és més fàcil de, és difícil, és un sentiment, i després el treballes, el sentiment, i que quan dius ara he dit el que volia dir, ho podes, és pas com una novel·la que l'has d'anar agafant, tot treballant. Per mi ha estat més difícil aquest darrer temps, que he treballat molt, fent coses com aquestes que ens hem explicat. Doncs sí, he fet contes curts, doncs de novel·la curta, i després el llibre d'investigació. I encara vaig escrivint. I ara estic escrivint recerca encara, perquè, és clar, amb tot el que vaig trobant aquí, vaig continuant escrivint, que si les bugaderes, què diu la senyora tal que era bugadera, què diu aquest senyor que era, que se n'anava a la mina encara, què diu aquest senyor... Vaig continuar escrivint sempre.
És encara possible a la nostra època de fer de col·lectatge, i encara de persones ainades, d'ainats que parlen la llengua.
Sí, és el que faig. Sí. Ara, per exemple, la setmana passada encara vaig estar fent un senyor que han fet, que han restaurat, que són els de l'Associació de la Salvaguarda del Patrimoni d'aquí, i que han restaurat l'església, la capella de Santa Engràcia, i que després han fet pujar els murs de pedra seca que hi havia tot el paratge de l'església de Santa Engràcia. Doncs aquest senyor li ha fet tota l'interviu en català i m'ho ha explicat tot en català. Aquest senyor ha nascut al Pertús i quan tenia 15 anys va venir a veure aquí els banys. Doncs li explica, ho tinc tot d'ell. Doncs en tinc un altre que m'ha explicat ple de llegendes de les fonts, d'aigua que hi ha per aquí.
De força font perdut.
Sí. Doncs me'ls he explicat i els he recopilat.
De font miraculosa?
De fonts de llegendes, d'encantades, de fades, de dones d'aigua, de...
Que ponen garri.
Que guareixen i que... Tot ple de... M'ho expliquen, gent d'aquí, i és molt interessant. Vaig apuntant. Tinc apuntat a llegendes del castell, perquè el castell aquí dels Banys també van passar doncs, moltes coses interessants a nivell històric. Hi ha l'Affaire de Poisson, que venia d'en Lluís XIV, de Avec la Madame de Maintenon i companyia, doncs que al final van anar a acabar tots aquí a la presó. Aquí a la presó dels Banys. Veus, vas trobant coses així. Les bruixes de Prats de Molló, les bruixes, també la persecució de les bruixes aquí, he escrit molt sobre les persecucions i que he hagut d'anar a buscar també arxius, perquè evidentment hi ha gent aquí als anys 60, 70, com es diu, gent que estudia la història, etnòlegues, que han fet treballs molt interessants ja a nivell científic, doncs he anat a buscar i continuo escrivint. Ara escric pas més històries, contes, però escric la història d'aquesta gent.
I tot aquest llibre és un en català o en francès o en castellà?
Jo escric en català. Escric en català només. I ara el darrer, de tant en tant, ho escric en francès perquè començo a sentir-me un poc més bé dins la llengua francesa. Ho faig la traducció en francès.
Eh bien, on est toujours en musique, on est toujours en Catalunya. Si vous êtes des alichats. On est toujours avec Maïté Barcont, alors on va tourner nous autres en Occitanie, et il y a une médiane d'aussi de catalans régulièrement. Il y a une radio qui peut parler en català?
Sí, hi ha una ràdio que parla, hi ha una ràdio que emet en català, que va començar als anys 80. Jo ja hi era, doncs jo de seguida vaig entrar en contacte amb ells i ja vaig començar a fer coses a dins la ràdio. Hi ha molta gent que encara fan moltes cròniques de tot tipus, polítiques. Hi ha informatius, hi ha, com es diu, programes culturals, hi ha hagut de tot, teatre, sèries, novel·les, hi ha de tot. És una ràdio, presenta també molt els cantautors, és una ràdio total, vull dir, de fa...
I com on pot escoltar la sur la tele?
Es pot escoltar directament per internet, eh? Poseu a escoltar Ràdio Arrels directe i veureu tots les programació.
Arrels A2RLS.
Exacte, voilà. Sí.
Bé, escoltat, Maïté Barcont, on ha comprès que on pot llegir del català, on pot escoltar el català, on pot trobar del món per parlar, gràcies a del món com vos, que facis un treball de desenvolupament d'aquella llengua. Sí. Havem besoin de desenvolupar el català.
Sí, sí, però soc pas sola, som molts, Moltíssima gent aquí a Catalunya Nord que fa això, com es diu, el voluntariat català és normal per molta gent. I després també hi ha tota la part més física, com els castellers, les sardanes, moltes coses d'aquest tipus, que potser parlen pas sempre català quan ho fan, però viuen dins un món català, com també pot ser els correfocs, totes aquestes coses. Vull dir, hi ha un món associatiu català intens.
Bé, on va enamorar aquí dessus, quella intensitat de vida, on vos souhaite de la mantenir i de la desenvolupar el mai possible. Merci, Maïté Barcont,
gràcies
a un autre cop.
Gràcies a tu,
E merci a Damien per lo montatge tecnic d'aquella emission. E cars auditors, avez compris que si on parle occità, même si on parle pas occità, qu'on comprenne pas l'occità, eh bien, on est à casa, on est à l'hostal de Augusta de Perpignan et de Barcelone. Alixat, tenez bouffière, portez-vous pas, et bibo, le català et l'occità.
C'est à qui, yo.